Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Les persones invidents són grans beneficiaris del servei de la ràdio. Amb quin goig s'uneixen a les pregàries quotidianes. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Més de 400.000 persones ateses per l'Església. Al darrer número del setmanari Catalunya Cristiana us expliquem com les entitats socials d'Església són la columna vertebral de l'atenció a la pobresa a Catalunya. Aquesta és una de les dades que revela un estudi que quantifica la tasca social de 785 entitats socials de l'Església. També s'observa que estan sanejades econòmicament i sostingudes pel voluntariat.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Conduït per Carla Gràcia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Endinsa't a la ruta de Nidaros amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a Noruega i descobreix Oslo, Trondheim, Kristiansund, la famosa carretera atlàntica i el fiord dels somnis, entre d'altres. Noruega, la ruta de Nidaros, del 31 de juliol al 7 d'agost amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per un servidor, Ramon Rion, tots els dimecres a les 8 de la tarda aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
8:01, salutacions. Resumim algunes notícies importants d'avui. El president de la Generalitat ha anunciat ara fa uns minuts que al setembre se sotmetrà a una qüestió de confiança al Parlament per comprovar si disposa d'una majoria parlamentària suficient per seguir governant després que avui la CUP ha vetat els pressupostos en mantenir la seva esmena a la totalitat, juntament a la de la resta de l'oposició. Carles Puigdemont ha comparegut just després que el ple rebutgés, amb els vots de la CUP i de la resta, com dèiem, de l'oposició, l'admissió a tràmit dels comptes. Era l'inici, la primera fase del debat de pressupostos, el de la totalitat. Amb les esmenes de la totalitat de la CUP, combinades amb les del PP, Ciutadans, el PSC i Catalunya Sí que es Pot, ha quedat tombat el projecte amb 71 vots a favor de les esmenes a la totalitat, és a dir, del retorn dels comptes al govern, i 62, només els diputats de Junts pel Sí, en contra. Per tant, han quedat rebutjats els pressupostos amb totes les conseqüències que això pot tenir, que són variables segons els analistes polítics. La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, en la defensa de la seva esmena a la totalitat, ha dit que no agrada aquest projecte perquè són uns comptes manifestament insuficients. Reguant ha criticat, sobretot, que el projecte no qüestioni el fons de liquiditat autonòmic ni la intervenció per part de l'Estat espanyol, com tampoc la priorització del deute. El vicepresident Oriol Junqueras, per la seva banda, ha dit que els votants d'alguns partits no estan d'acord amb les esmenes a la totalitat i no ha dubtat a definir els pressupostos com els primers realment molt expansius i els més expansius de fa anys. Per la seva banda, l'oposició ha presentat les seves esmenes, com dèiem, a banda de la CUP, i tots han coincidit a retreure a l'executiu de Carles Puigdemont les xifres dels comptes i el fet que la seva aprovació hagi quedat en mans de la CUP. Canviem de qüestió. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha donat instruccions per apartar de la seva responsabilitat el director de l'Escolania del Temple Parròquia de la Sagrada Família de la capital catalana. La decisió, segons ha comunicat l'arcabisbat en una nota, ha estat comunicada al rector de la parròquia, Lluís Bonet, perquè la faci efectiva immediatament. Aquesta mesura cautelar, empresa per l'arcabisbe metropolità, arriba després que s'hagi conegut la denúncia presentada per un antic alumne del professor de l'Escolania per presumptes abusos sexuals comesos a principis dels anys 70, entre 1972 i 1974, quan impartia lliçons de música al Col·legi Cor de Maria de Sabadell. La persona denunciada és un laic i no pas un sacerdot, segons recorda l'arcabisbat, i, per tant, les investigacions policials i possibles actuacions judicials són de jurisdicció civil. L'arcabisbat de Barcelona ha volgut puntualitzar que la Basílica de la Sagrada Família no té cap vinculació amb l'Escolania que dirigia el presumpte abusador. Escoltem la declaració i l'aclariment de l'arcabisbe Joan Josep Omella.
Aquesta persona és un laic, no és un sacerdot. Això va per la via civil, doncs. Nosaltres, dintre de l'Església, diem tolerància zero, i aquest matí he parlat ja amb el rector de la parròquia, perquè és de la parròquia, i hem dit que el que hem de fer és apartar d'aquesta escolania. O sigui que tolerància zero, fora de la responsabilitat d'acompanyar els nens d'aquesta escolania.
La parròquia de la Sagrada Família, que existeix de fa dècades, és la cripta, i tot el que és la resta de la gran obra d'Antoni Gaudí està agrupada en la basílica i gestionada per la Junta Constructora i el Patronat de la mateixa Sagrada Família. Per cert, que l'arcabisbe de Barcelona ha participat avui en el Fòrum Tribuna Barcelona, Barcelona Tribuna, i ha explicat que ell aposta per aquesta tolerància zero, alhora que ha rebutjat els abusos sexuals que fan mal, ha afegit a l'Església. L'arcabisbe ha apostat per allunyar els acusats d'aquest tipus de comportaments. L'arcabisbe també, durant la conferència, ha apel·lat a la responsabilitat dels empresaris per dignificar el treball i ha invitat a promocionar l'ús social dels diners perquè el capital no sigui més important que les persones. L'arcabisbe de Barcelona ha defensat una economia social de mercat. I també us expliquem ja molt breument que Hillary Clinton és nom propi de l'actualitat perquè s'ha convertit ja virtualment en la primera dona que serà candidata a la presidència dels Estats Units després que l'aspirant demòcrata hagi guanyat en 4 dels 6 estats, com a mínim, que feien primàries ahir. De tota manera, la confirmació de la candidatura presidencial es farà en la Convenció Demòcrata que se celebrarà a Filadèlfia del 25 al 28 de juliol.
Ràdio Estel. Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dimarts 14 de juny viu amb nosaltres la nit dels nostres mitjans. A 8:15 de la tarda, projecció del documental La Caja de Cerillas al Cinema Comèdia. I a 9:00 del vespre, el sopar a l'Hotel Avenida Palace de Barcelona, presidit per l'arcabisbe Joan Josep Omella. A més, amb les actuacions de Marina Rossell i el tenor Jordi Cortada Passola. Fes la teva reserva al 93-409-2770 o al mail lanit@radioestel.cat. El 14 de juny viu amb nosaltres la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Més informació a radioestel.cat. Amb la col·laboració de l'Hotel Balneari Sant Vicenç, Cofreria del Cava, denominació d'origen Terra Alta i Jové i Camps, entre d'altres.
El mirador de l'actualitat.
Són ja 2:15 de 8, amb una mica de retard. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Salutacions al Mario Ramírez a les vies de so, del David García a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ja és un fet el retorn dels pressupostos al govern. Aquesta mesura dictaminada aquesta mateixa tarda per Parlament de Catalunya obre una nova etapa d'incertesa. L'estabilitat està en perill, doncs, després que el president Carles Puigdemont hagi donat avui mateix per trencat el pacte de legislatura entre Junts pel Sí i la CUP, això abans de la votació final en el debat a la totalitat, i hagi anunciat ja després, ara fa només una estona, que es presentarà al setembre, se sotmetrà a una moció de confiança. La formació de l'esquerra anticapitalista amb 10 diputats, sobre els 135 totals, no ha permès que s'aprovin aquests comptes. Ha quedat tombat per una majoria de la cambra després del debat sobre aquestes esmenes a la totalitat. Des del respecte a la pluralitat, hem de dir avui clarament que és molt dolent per als catalans que no s'aprovin uns pressupostos que permetien recuperar algunes dotacions econòmiques bàsiques per a serveis socials i altres prioritats de la gestió pública. A més, tenint en compte que arribaven amb retard, la situació empitjora sobre les dificultats que ja hi havia, és a dir, que plou sobre mullat. Més enllà de les tensions internes entre els socis de govern, amb el procés cap a la sobirania o la independència en el debat polític i social, encetem ara, sens dubte, una fase de grans complicacions que, d'altra banda, també pot ser de noves oportunitats per al diàleg. Veurem, en qualsevol cas, com evolucionen les coses. Obrim la nostra taula de diàleg. Tenim amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel Josep Lluís Marriera, vicepresident del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Gràcies. Bona tarda a tots.
També tenim amb nosaltres Josep Vilavelló, membre d'aquest grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt sèniors avui, no?
Molt sènior, sí. Ara saludem, que també la tenim amb nosaltres, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, i des de fa molts anys també col·laboradora d'aquesta casa. Eulàlia Reguant, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé, una mica cansats.
Ja m'ho imagino, no? Perquè l'activitat ha estat frenètica no només aquests dies, sinó des de fa mesos, oi?
Des de fa mesos, sí, sí.
Bé, com explica la CUP aquesta negativa, sobretot després del que s'està comentant, fins i tot més enllà del partidisme o de la defensa ideològica de cadascú, com explica aquest no ni tan sols a debatre els pressupostos amb esmenes?
Sí, el que nosaltres plantejàvem era que enteníem que calia, o sigui, que estàvem d'acord i que calia abordar uns nous pressupostos, però la nostra esmena de dia també era entenent que passa el tràmit a la totalitat, hi ha una part que són les macroxifres que ja no es poden tocar i que, malgrat les converses que hem tingut durant les últimes setmanes, no havíem arribat encara a un acord o a bon port i, per tant, entrar en el detall, en el tràmit parlamentari, ens limitava o enteníem que feia que aquests pressupostos no responguessin allò que nosaltres volíem que responguessin. I per això vam decidir presentar l'esmena de totalitat i ahir, a través de les assemblees territorials, es va validar la decisió.
I sobre el compromís que tenia la CUP de sostenir el govern, almenys amb 2 diputats, fins i tot en aquests casos, quin argument donen vostès per considerar aquests comptes amb els quals estan en desacord per sobre d'aquell compromís?
Nosaltres sempre vam dir, ja ho vam dir el 9 de gener mateix al vespre i el 10 de gener ho hem estat dient en tot moment, que els pressupostos no entraven necessàriament en el que és l'estabilitat parlamentària, que nosaltres enteníem l'estabilitat parlamentària en una legislatura excepcional com aquella estabilitat que garantia desenvolupar la declaració del 9 de novembre i tot el que tingués a veure amb la ruptura. En aquest cas, enteníem que els pressupostos no responien a aquest mandat i, per tant, per nosaltres no formaven part d'aquesta estabilitat parlamentària. Si els pressupostos haguessin respost o haguéssim entès que responien a aquest mandat, evidentment haguéssim validat el tram o que passessin al debat de la totalitat, però al no fer-ho enteníem que no era l'estabilitat parlamentària que ens havíem compromès.
Una de les coses que vostè ha dit avui és que els comptes que ha presentat Oriol Junqueras i el govern admeten d'alguna manera la intervenció de l'Estat espanyol, no censuren el fons de liquiditat autonòmic i no són prou ambiciosos en l'aspecte social. Aquests són els 3 eixos bàsics dels seus arguments?
Sí, sí, sí. Nosaltres enteníem que en el moment on estem, calia contestar a les polítiques de control de l'estat espanyol respecte a l'economia catalana. I, per tant, els pressupostos no són només números, són política també i són una eina política que hem d'utilitzar en aquest procés de construcció de la república.
Uh-huh.
El no fer-ho, a l'entendre que no ho feien, per això votàvem o presentàvem una esmena de totalitat.
Bé, una última qüestió, que no li volem robar més temps a Eulàlia Reguant, diputada de la CUP. El president Carles Puigdemont acaba d'anunciar, com suposo que vostès sabran, que es presentarà una moció, se sotmetrà una moció de confiança al setembre. Què farà la CUP en aquesta moció de confiança, si és que es pot dir ja?
No ho sabem, queden 4 mesos, com ha dit el company diputat el Joan Garriga en la rèplica al president. Nosaltres ens sentim corresponsables d'això, evidentment no culpables, entomem el repte. I per tant, a partir d'aquí nosaltres també treballarem per valorar què fer, per poder entablar també converses amb tots els i a partir d'aquí veure quina és la resposta que donem a això.
I sense pressupostos debatuts, és a dir, amb la pròrroga dels anteriors, tot i que ha dit Oriol Junqueras que ja pot haver-hi conseqüències greus per als catalans, vostès creuen des de la CUP que es pot seguir governant i vostès poden donar suport a determinats projectes legislatius que puguin ser aprovats igualment?
Evidentment. Els primers en parlar de que amb la pròrroga es podien fer coses no vam ser nosaltres. Hi ha diferents entrevistes després del 10 de gener tant el president Puigdemont que són els que ho diuen. Nosaltres no volem la pròrroga. I ho hem dit tant un moment. Nosaltres entenem que l'escenari ideal no és una pròrroga pressupostària. Però també entenem que no és a qualsevol preu i que els pressupostos han de respondre al mandat que té la legislatura. Nosaltres, independentment d'això, en allò que tenim acord, en allò que té a veure amb desplegar la declaració del 9 de novembre, en allò que té a veure amb desplegar les 3 lleis, estarem on hem estat fins ara, que és amb Junts pel Sí, construint o posant les bases de la república.
Moltes gràcies, senyora Eulàlia Reguant, col·laboradora des de fa anys d'aquesta casa. Aprofitem per saludar-la i esperem que algun dia la puguem tornar a veure aquí, malgrat que el ritme de feina és frenètic.
Sí, una mica frenètic, però sí, jo encantada de tornar.
Molt bé, moltes gràcies, salutacions i esperem que evolucionin els esdeveniments. Adéu-siau.
Adéu-siau, moltes gràcies.
Són 7:45, seguim amb conversa, com us anunciàvem, amb els membres del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Josep Vilavelló i Josep Lluís Marriera. Bé, com que el so era una mica deficient, tot i que els oients han pogut sentir Eulàlia Reguant, quina valoració fan del que ha argumentat en directe la diputada de la CUP i com veuen vostès el que ha passat en les últimes hores amb els pressupostos? Qui vulgui començar, senyor Vilavelló,
sí,
per exemple?
Sí. És molt coherent el que diu i és molt coherent en la seva posició. O sigui, ells tenen un acord i hi ha una sèrie de coses que estan fora de l'acord. Aquesta sèrie de coses les decideixen segons els interessen i quan els interessen. Els pressupostos diuen que no estaven en l'acord. Ja ho hem vist. La moció de confiança o de censura del president tampoc estan a l'acord. Jo creia que sí, però és igual, ja s'ho pensaran si estan dintre de l'acord o no estan de l'acord. Aleshores, vull dir, en un partit llibertari com és aquest, i jo ho vaig dir un altre dia...
Sí. Un concepte que ens remunta a principis del segle XX o als anys 30, però es pot recuperar. Per què no?
Sí.
Anarquista, diuen alguns, també,
anarquista,
no?
Anarquista o llibertari. Uh-huh. Vull dir, anarquista potser és més pejoratiu, no? Per això uh-huh. utilitzo la paraula llibertari. Un partit llibertari és lògic que en cada moment es reconsideri tot. I que no hi hagi jefes i que es tingui cada vegada que reconciliar-ho. Aleshores, el problema és qui va pactar amb ells, no és d'ells.
Uh-huh.
Esclar, vull dir, aquí estem barallant moltes coses i aquí tindria que anar enrere i tindria que dir quan el senyor Mas va fer el primer adelantament en el 2002, me sembla que va ser, no, el 12 va ser, el primer adelantament de les eleccions. Plebiscitàries, sempre són plebiscitàries per ells. Els perds tots els plebiscits els ha perdut, però tot en tornarà a fer. Encara ja està dient que les pròximes ho tornaran a ser. Va fer aquell adelantament, el va perdre, després d'això, i en aquest ho ha guanyat.
Va perdre diputats, Convergència i Unió, recordem-ho, si fem història.
Exacte.
El 2002 va guanyar...
De 72 a...
A 60...
No, a
60, em sembla que van ser.
60,
sí, sí. No, perdó, de 62 a 50, perdó.
Sí,
va perdre 12
sí,
diputats,
sí.
Convergència i Unió.
Sí, sí.
Però bé, sí, efectivament, el 2010 va guanyar les primeres eleccions Artur Mas, substituint Montilla i fent una alternança. El 2012 va convocar aquestes eleccions que
calia,
va dir excepcionals.
Que no calia.
Vostè creu que no calia?
No, home, no calia.
I després, el 2015, es va fer...
Podia seguir treballant, tenia una majoria... confortable, i podia seguir treballant. És un bon polític i un bon economista, i podia seguir-ho fent. I llavors, no ho sé, i al final pues, ha tingut que aquest famós pas al costat. Ara estàs en parla, no? Ha sortit la paraula passoladismo, o pas al costadisme.
Veurem després de les eleccions espanyoles del 26 de juny si algú l'haurà de fer, que pot passar això també.
Jo espero que sí.
No diem noms, eh?
No, jo sí que ho dic. Jo espero que el senyor Rajoy també faci un pas al costat.
Molt bé. Bé, doncs aquesta anàlisi interessant de tot el context, que realment li agraeixo la síntesi, senyor Vilabelló, però donaria per parlar molt, tot el que ha passat des del 2010 fins ara. Anem a l'actualitat, sí, senyor Marriera, el que ha passat avui.
Més jove que jo.
Bé, jo, abans que res, saludar l'Ori del Riuan, si ens escolta.
Disculpin que no s'han pogut saludar directament perquè havíem coincidit.
Jo havia coincidit amb moltes taules d'aquestes, aquí, i quan ella estava amb el grup també de me'n sembla que la Cari Oliveres i...
Sí, a Justícia i Pau va estar treballant uns quants anys. Sí.
Aleshores, bé, jo m'ha deixat una mica... Avui no és el meu dia, perquè quan tu m'has trucat i vinc i parlem i tal, però jo estic bastant... Potser trist.
Decebut, trist.
Trist o decebut, perquè... Em sap greu, perquè jo no pensava, per exemple, a l'Àlia Reguana, aquestes argumentacions que fins ara ha donat, no? Jo esperava que haguessin actuat d'una altra manera. Però bé, és una organització que d'alguna manera pues, estan integrats diferents ideologies o diferents grups que no estan estructurats com en un partit polític.
Es refereix a la CUP, concretament.
A la CUP. I aleshores dius, bueno, ara parla l'Erguana, després parla un altre, després parla un altre... És a dir, que...
Sí, Anna Gabriel, Benet Salelles...
Es van rotant perquè, d'alguna manera, no volen que ningú porti un protagonisme, és assembleari, fins i tot en aquestes assemblees també m'agradaria saber quins infiltrats hi han. Això és una altra història, perquè jo he rebut algunes informacions que sembla ser que en algunes d'aquestes assemblees s'han infiltrats, que millor tenen altres interessos.
Infiltrats a quin perfil, creu vostè? Mm. Totalment contrari a la CUP?
Bueno, val més no dir-ho, val més no dir-ho perquè estem en públic. Aleshores, clar, quan aquestes votacions són del 50 al 50, quasi, i després es decideixen d'una forma... Bueno, jo vull fer un parèntesis. Jo vaig anar al col·legi dels Maristes i estic molt content d'haver anat als Maristes. I a mi em van ensenyar, el meu pare i el col·legi, vaig anar als Maristes de Sant Joan, que em van ensenyar que quan jo pacto amb una persona una cosa, aquesta cosa va a missa. Sigui signada o sigui de paraula. Jo és la meva educació. Aquesta gent, bueno, van pactar el que el president de la Generalitat de Catalunya ha llegit per majoria del poble, tingués que fer un pas al costat i tingués que dimitir. Això és molt fort. Jo, això, no coneixo la història d'Espanya, ni la història de Catalunya, ni potser en algun país del món hagi passat. Possiblement hagi passat en algun país del món. No ho sé. Però que un grup... Perquè no sé si dir-li
partit. En aquest cas és un grup parlamentari de 10 diputats.
Un grup que té 10 diputats faci que el president, el màxim votat, tingui que marxar, a canvi de què? A canvi d'unes votacions, d'uns compromisos, d'un full de ruta. I després, aquestes senyores no volen acceptar-ho, o no volen complir-ho, a mi em sembla, d'alguna forma, que, home, quan tu has signat una paraula i has donat un suport i estàs d'acord amb una sèrie de principis, el que no pots fer és doncs, no complir-ho.
Aquí hi ha un punt, hi ha una qüestió on potser... trobem la frontera de la discussió. És a dir, Eulàlia Reguant ens ha dit ara fa un moment que els pressupostos de la Generalitat no entraven en el pacte, però el pacte inclou totes les votacions que no siguin mai les mateixes que les que faci l'oposició, no? Més o menys a grans trets, és a dir, que no votin igual que els contraris al procés, diguéssim.
Ja ho he dit abans, potser ho he dit d'una fórmula irònica i potser no... ara ho diré més cru. Ells han dit que dintre del pacte no entrava allò que ells diguin en qualsevol moment que no entra.
El que passa és que el debat, senyors...
Ja està, home. Ja han dit que al setembre votar o no el senyor Puigdemont, ja ho veurem, home.
Sí, sí, de tota manera, tot entenent i, evidentment, respectant les seves crítiques, com les que puguin compartir molts dels oients, sí que els volia dir que, clar, la votació d'avui era peculiar, perquè no era ben bé una votació oposició-govern, sinó que era d'esmenes a la totalitat, perquè és la porta d'entrada dels pressupostos, diguéssim, no? Ja sabem que els pressupostos no es debaten com altres lleis. Primer es debat si es tramita, i després es tramita amb la possibilitat de fer un debat més ric, amb esmenes parcials, etc. Doncs, clar, com que cadascú presentava la seva, potser els de la CUP podrien discutir que hagin votat el mateix que el PP o que Ciutadans, no? Bé, totes aquestes coses suposo que donarien per debatre.
Jo suposo... Ja he vist diverses coses pel Facebook i tal, i sembla ser que, bueno, a Madrid ja estan traient cava, no? Perquè estan contentíssims, perquè diuen, bueno, ja ens hem carregat el procés, no?
La vicepresidenta en funcions, Soraya Sáenz Santa Maria, ja ha vist que ha dit que es veia venir, això.
Aleshores, estan contentíssims i és trist que un partit o un grup parlamentari que diu que vol la independència i la República de Catalunya s'hagi carregat aquest procés. Aleshores...
Vostè creu que està carregat el procés, que està mort?
Dependrà també d'ells. Això és lo trist. Perquè si ells, d'alguna forma, tenen que decidir tot el que es faci en aquest país, doncs, home, d'alguna forma, jo el que estic veient és que hi ha gent a Madrid que en aquests moments està molt contenta i, d'alguna forma, els senyors de la CUP els hi han fet el joc. I a mi m'agradaria que ells se'n donessin compte de que els hi estan fent el joc. Seran per infiltrats? No ho sé.
Senyor Vilabelló, algun comentari més sobre...
Comentari sobre aquest és molt complex, perquè tot depèn de les posicions que parteix un, i clar, cada un parteix de les seves pròpies conviccions. Aleshores, el problema de si continuarà o no continuarà el procés, jo aquí tinc dos punts de vista molt diferents. El primer és un punt de vista d'una persona que no ha compartit mai aquest procés, que sóc jo, i crec que és molt respectable que hi hagi gent que ho comparteix el procés i gent que no el comparteix. Per tant, jo no l'hi comparteix.
Vostè no el comparteix, el senyor Marriera sí, aquí hi ha de tot.
Però el senyor Marriera i jo som molt amics i podem parlar de tot.
I poden discrepar.
Com quasi molts amics meus. Jo no el comparteixo.
I fa molts anys m'he estat amb un mateix procés.
Exacte, fa molts anys. Jo no el comparteixo, però...
Però uns van per una banda, altres per l'altra.
Jo crec que és més important per a una persona el no... que sigui català o espanyol, sinó com se governa aquest país. I com se governa aquest país, quin tipus de corrupció hi ha i quin tipus doncs, de benestar i quin tipus de justícia. I això crec que és molt més important que l'altre. I amb això es barreja. Quan estem parlant de la independència, tot això s'oblida. Tot això s'oblida. Jo doncs, no ho comparteixo. Aquest és el primer tema. I el segon és que no en parlem, d'aquests altres temes dels que jo he dit. I llavors, clar, només surten quan és una excusa. Quan és una excusa. No perquè no hi ha prou diners dintre d'aquest pressupost doncs, per mantenir la medicina i per mantenir la dependència. Discuteixen els pressupostos si el que fan és una esmena a la totalitat perquè no es puguin discutir i ja automàticament no podem discutir si es posen diners o no es posen.
Que, per cert, si hagués retirat la CUP l'esmena a la totalitat, això no garantia tampoc l'aprovació, queda aclarit, perquè després en el debat podrien haver dit que no...
Igual. Però en aquest debat la gent s'ha de pronunciar.
Clar.
Ah, i aquí és on els vull veure jo.
I has de dir, sí, no, esmenes parcials...
A mi m'agrada que hi hagi aquest debat.
Però fixeu-vos una cosa, hi havia una partida... Hi havia una partida que si això s'hagués aprovat, s'hagués pogut dedicar per finalitats socials. Cosa que, al prorrogar-se, aquesta partida, no sé si són de 800 i pico de milions, no sé quan és, exactament, no sé el candidat, aquesta partida no es podrà utilitzar. Per tant...
És un dels exemples que podríem posar.
Clar, si estem demanant que entre tots ens dediquem els pressupostos al màxim per ajudar la situació social, la situació de dificultats en què es troba el país, amb les dificultats de la gent, i aquesta partida ens que ha servit per poder ajudar aquesta part de la gent, doncs ara no es podrà fer. El senyor Montero està contentíssim, perquè no es donarà aquesta partida. No se la donarà perquè tindrem que fer els mateixos pressupostos l'any passat. Per tant, quan a mi em parlen de que pensem amb la gent, pensem amb la gent amb dificultats, etc etc, i aleshores amb això el que hem aconseguit és tindre menys finançació, menys diners. Per tant, jo em costa molt d'entendre tot això. És que no ho entenc, sincerament.
Bé, doncs, han expressat vostès la seva crítica. Si ens mirem una miqueta en positiu, encara que no hàgim de pecar d'un optimisme que potser no té raó de ser, es pot seguir governant en minoria fins a la moció de confiança. Eulàlia Reguant, de la CUP, ens ha dit que la CUP pot seguir donant suport a determinats projectes, però Puigdemont considera trencat el pacte. Llavors, aquí hi ha una mica, potser, la diferència d'interpretació del que ha passat avui.
Ens esperen més sustos encara.
Ens esperen moltes coses.
Més sustos.
A més, tenim ara la situació de campanya electoral de les generals.
Què passarà a les generals?
Aprofitem per anunciar que a partir de la setmana vinent, a partir de dilluns, tindrem col·loquis especials amb la presència de candidats a les llistes a les eleccions a Catalunya. Bé, també veurem.
El senyor Barriera i jo segur que ho escoltarem.
Gràcies.
Sí, nosaltres estem al marge.
Sí, ara ja estan al marge de la política activa, són observadors, ciutadans.
Sí.
De base. Ho hem de deixar aquí, senyors. Gràcies per la seva participació. Josep Lluís Marriera i Josep Vilavelló. Avui ha coincidit que tots dos són un vicepresident i un altre un dels membres del grup sènior.
Ex-president.
Ex-president. El senyor Vilavelló és president, efectivament.
Jo el vaig fer vicepresident.
Sí.
Del grup sènior
del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Avui, per tant, hem analitzat en clau econòmica i també en clau política amb la presència de la diputada Cupaire, Eulàlia Reguant. Gràcies, senyor Vilavelló i senyor Marriera. Fins la propera. Que vagi bé.
Salutacions.
Us deixem amb el programa.